La caravana, amb Joan Trias.
La food truck amb Ada Parellada.
Vinga, va, 9 minuts que passen de les 5 de la tarda. Ada Parellada, bona tarda.
Molt bona tarda.
Que bé que sigui divendres i poder escoltar-te una setmana més.
Que bé que sigui divendres.
I llavors, que bé que sigui la setmana del 8M.
Això és per això he vingut amb un tema avui, clar.
Sí?
Ja sé que estem una mica cansats de tanta figa i de tanta color lila i tanta història, però és que és molt recent i per sí. Justícia. Jo vull fer homenatge a totes aquelles dones
ara.
Que ens han precedit. O sigui, ara. Tu saps el que és ser cuinera professional? Doncs és complicat i per tant a mi sovint em fan una pregunta recurrent de per què no hi ha dones chef.
T'anava a fer ara la pregunta però una mica diferent, eh?
Sí.
Et molesta que els grans reconeixements de la cuina en les darreres dècades siguin a homes?
Bueno, és que et costa trobar dones. Llavors, clar, és evident que llavors per estadístiques s'enduguin més premis als homes. Jo avui intentaré explicar per què passa això.
Val.
Siempre que vuelves a casa, mantillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate.
Com que alguien sabina tenia veu.
Ho has llegit, ho has escoltat, això?
És molt bèstia, eh?
És molt bèstia, però és que no era una cançó que fos bèstia, sinó era una cançó que reflectia amb molta naturalitat
la
realitat.
Sí.
Llavors, a la llar, no podem dir, és que no hi ha dones a la cuina. Perdona, a la llar, totes les dones, vull dir, estaven a la cuina. De fet, fa uns anys hi havia homes que es vantaven de no saber ni on era la cuina. Quan, què diu? El Sabina diu, niña, a ver si me aliñas.
Sí, 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 que no quiero pato chino.
No quiero, vull això, fes això, fes l'altre, exigències.
Escolta, què vol dir això, Sabina?
No, és que no ho llegeixis amb ulls d'ara, sinó
fes
la lectura
la
del que realment
del que
és que era tan normal que sí. Ningú no es plantejava que això fos un greuge, no?
Clar.
O sigui, és veritat, això que us dic, que hi havia homes que deien, no, és que jo no sé on està la cuina. I ara, això que ens sembla tan bèstia, tu vas per alguns barris de Barcelona i hi ha moltes cultures que ho perpetuen, o sigui, vale? Fixa't que hi ha la cuina de les àvies, és que la meva àvia, no sé què, i no hi ha la cuina dels avis.
Totalment.
Que és molt fort, amb això ja ho diem tot. Llavors, el que vull parlar-vos ara és de que, a banda de que això sigui cultural, perquè ho és, això és un fet cultural, ho hem arrossegat durant segles, resulta que hi ha una qüestió genètica, o digue-li natural, que és que la cuina té gènere. Sí, o sigui, els homes i les dones i tal a la cuina. Segons l'antropòleg belga Levi Strauss, això és així, Els homes i les dones cuinen de manera diferent i amb objectius diferents.
Sí?
O sigui, diu que hi ha dos tipus de cuina.
Va.
L'endocuina, que és la pròpia de les dones, que és la cuina de dins. Endo vol dir dins.
Clar.
Endocuina, vale? És la cuina del bullit, que es fa a l'entorn domèstic i adopta aquesta forma còncava de les olles i de les cassoles. És una cuina que reforça els vincles familiars i és una cuina de l'aprofitament, que no es perden substàncies. Si tu fiques un aliment i una aigua dins d'una olla, allà tot manté la substància, no es perd, vale? És una cuina... és el símbol de la vida, aquesta cuina. És una cuina sana, sostenible i quotidiana. I és una cuina que passa desapercebuda. És poc important i, com deia Franco, formava part de les labores pròpies de su género.
Vale?
No, i això és així, sí, i demostrat científicament. En contra de la endocuina, que és la cuina de la truita a la franceseta, de la sopeta de fideus, de dins de la intimitat i la quotidianitat, trobem la exocuina, que és la cuina dels homes.
Va.
Exo, exterior, ast, barbacoa, paelles, que usa el foc directe. No, és que és així, calçotades, saps? És així. Els homes, en aquest cas, no és que cuinin. Els homes mostren el domini del foc. Tot això no ho dic jo.
No, és així,
no
és així.
Ho he tret, ho diu el Levi Strauss.
Saps per què, Ricada? Perquè ara m'he imaginat un home fent una barbacoa, i jo sempre dic que un home fent una barbacoa es posa les mans a la cintura. Tu saps quan s'espatlla el cotxe i diuen això és el Manguito, sense tenir una punyetera idea? Doncs és una mica...
Això no tira perquè no hi has posat no sé què.
Ara.
I bueno.
És una mica això, sí.
Bueno, diuen que els estudiosos ho associen als sacrificis religiosos,
vale?
Que són sempre executats a l'exterior, són executats a l'exterior els sacrificis religiosos mitològics. Ara ja no passa això, gràcies a Déu, o d'animals i de persones, saps? Que es feien barbacoes,
sí.
I sempre realitzats pel déu mascle.
Clar, home.
Sí, sí. Levi Strauss continua i diu que és destructiva i poc sostenible perquè es perd energia, perquè, clar, està a l'exterior i, per tant, t'ho diràs,
sí.
I és símbol de mort. Fixa't que la endocuina era símbol de vida i l'exocuina és símbol de mort. Doncs, bueno, ens trobem al segle XXI i els rols continuen a la mateixa línia. L'home se'n cuida del foc. Imagina't una barbacoa, vale? Anem a fer una barbacoa a l'exterior, una calçotada, el que tu vulguis i tal. L'home se'n cuida del foc, les dones van a buscar els branquillons per posar, per avivar.
Anem a fer-me la lioli.
Sí, sí. La salsa romesco.
Fa les salses, tu ho has dit, està escrit aquí. Tallen les verdures, fan les amanides... Fa les salses.
Sí, sí. És així.
No, la lloli fa l'home, eh? I fa les postres. La fruiteta, el que calgui.
Sí.
Doncs vinga, continuem amb el nostre discurs. Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, chingado con bacalao. Sarandonga, ya en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, chimiri, chimiri. Sarandonga, chimiri, chimiri. Sarandonga, chimiri, chimiri. Sarandonga. Vale.
Com m'agrada
perquè
aquesta.
Això, aquesta cançó que ens ha animat tantíssim,
sí, sí,
és una cançó que diu vamos a comer,
sí.
Vamos a comer, o sigui, ja no mengen a casa, vamos al restaurant, vamos a comer un arroz con bacalao, home, sí. Tanta història. I ara ja hem sortit de tot aquest discurs de l'endocuina, d'exocuinària, anem a veure què passa als restaurants.
Clar.
Doncs mira, la cuina professional abans, i quan dic abans és fa 30 anys enrere,
sí.
O sigui, 30 anys i a partir dels 30 anys tira ja no sé, en els albors de la història. Vale? La cuina professional era territori exclusiu d'homes. Vale? Per moltes raons. D'entrada, perquè la majoria de les dones ja no tenien feines professionals,
clar.
No treballaven fora de la llar. D'acord? Per altra banda, la cuina professional no era un espai per les dones. Imagina't tu carregar carbó. Les calderes, saps? Havien de carregar allà amb unes pales, moure les olles aquelles que pesaven una barbaritat, es passejar el vedell, matar una llagosta per la meitat viva, o, saps? O el foc directe, aquells focs, saps? Dels restaurants. Sí. Les mans, unes durícies aquí, tant picar cebes, a l'hivern un fred que pelava, a l'estiu una calor infernal. Això continua sent així, eh?
Sí,
tot això és igual, és igual. Però ara hi ha alguns mecanismes que ens faciliten, però és veritat que la cuina és un espai d'exercici físic, d'activitat física, de força física.
Sí, eh?
Vale? Però el que és infernal, i això és el que evitava una mica el tema de que les dones estiguessin en aquest tipus d'establiment i, en canvi, estiguessin a fàbriques o treballessin d'administratives o d'altres, o en el forn, o el que sigui, és els horaris propis de l'hostaleria, que no permeten conciliar amb la família. Avui tampoc, eh? I, o sigui, quin home? Fa unes dècades, tu t'imagines un home entrant a casa a la tarda, fent els deures amb els nens, fent el sopar, el diumenge portant els nens a comprar el tortell o, jo què sé, o fent els canelons el diumenge. Imagina't, no? Per tant, no permetia l'home que la dona treballés els vespres i els caps de setmana quan ell i els fills eren a casa. Per tant, això ja estava absolutament vetat. A banda de que ja no es treballava fora de la llar, però les poques que treballaven no treballaven en aquests espais. Però ara anem a concretar. De debò que no hi havia dones a les cuines professionals? I tant.
Sí, eh?
Sí.
Però estaven invisibilitzades?
No. Sí, 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 Núria, sí. Tota la raó. Estaven invisibilitzades, però igualment eren dones que carregaven el carbó, que movien olles. Mira, aquí teniu una persona que treballa a la ràdio, que la seva àvia, vale, era una cuinera allà, ara no em surt el nom, a Torà. A Torà.
Sí, sí, sí.
A la Segarra.
Estem parlant de Mercè Raga.
La Mercè Raga de la Segarra, doncs...
I de l'hostal Cal Jaumet, deixa'm dir.
De l'hostal Cal Jaumet.
Ja ho diem tot.
Aquesta àvia...
Sí.
Doncs carregava la cuina de carbó, movia les olles, picava ceba... Tot ho feia, tot. Però què passava? Que passava fred a l'hivern i calor a l'estiu,
sí.
Treballava les nits, tots els caps de setmana, però, i per tant treballaven de cuineres professionals amb tots els ets i uts.
Mm.
Però eren les esposes de l'amo del restaurant, o era la mestressa.
La mujer de...
Exacte. Era la mestressa i vivien allà dalt. I es confonia. Es confonia la feina i les responsabilitats de la llar, perquè estava tot, ¿vale? A veure, faig un retrat general, hi ha matisos d'aquestes afirmacions tan categòriques. Per exemple, el País Basc, això no passava exactament així, perquè realment estaven gestionats per dones i continuen sent gestionats per dones.
Molt matriarcat, el País Basc.
Per exemple.
Sí.
Però la cosa anava bastant així. És que no us sona estranyot el que us estic...
No,
gens ni mica.
No.
Doncs vinga, continuem.
Boníssima, Mala Rodríguez, eh?
Oh, boníssima. Sí. Soy la cocinera. Sí. De tu mejor plato.
Tu quan cuines ara fas això, no?
No, jo
t'agrada cantar o no?
Seriosa.
Sí?
Jo, a veure, l'endocuina o exocuina?
Ah, perquè bona aquesta.
L'endocuina, quan sóc a casa, la ràdio, evidentment, em deixo anar. Quan estic a la feina, sóc més seriota. Sí. Bueno, ara ja ens posem, doncs, amb un... Ara ja sí que tenim una cocinera,
sí.
Que ja està una cuinera que comença a despuntar. Aquí, a Catalunya, fins als anys, ben passats als anys 70, gairebé als 80, no trobem cap cuinera reconeguda.
Uau.
A partir dels anys 70, finals dels 70, perquè és normal, veníem d'una postguerra, veníem d'un moment molt crític i veníem d'un moment de la mujer en casa i con la pata quebrà, o sigui, d'una subjugació i una submissió de la dona molt bèstia que no se la permetia treballar fora de la llar, ¿vale?
Sí, senyora.
Sí que hi havia un format a nivell rural que eren les coqueses, cuineres de servei domèstic que anaven, doncs, que feien estupendos banquets de lloc en lloc, ¿vale? A altres cases. Però ja et dic, fins als anys 80 no comença la revolució femenina als fogons professionals. I deixa'm dir quatre noms, o cinc, o sis, o set, o vuit, perquè jo penso que s'ho mereixen, perquè van ser absolutament pioneres i que van anar en contra de tots els elements i tots els aliments, gairebé, no? Una, les germanes Reixac de l'Hispània.
Home, Arenys.
La Rosa Grau del Florian.
Una
la Irene gran... Espanya, de casa Irene d'Arties.
Sí.
El Florian era Barcelona,
sí,
vale? Ja no existeix.
Sí, sí.
La Victòria Roque de la Zulete, que tampoc no existeix. La Mercè Navarro del Roig Rubí, que sí que existeix i amb molt bona salut. La May Hoffman, que malauradament ja no està entre nosaltres. La Montse Guillén. I fins que va despuntar la nostra Carme Ruscalleda, que està absolutament activa, tot i que jubilada, però ja activa.
Sí, sí.
Que només ella, 7 estrelles Michelin.
És
la
veritat,
dona
això,
que té més estrelles Michelin del món. Per tant, els hi farem un fort aplaudiment.
I tant que sí.
Som-hi! Valentes! Va, a casa meva, però, hi havia un llibre de cuina, ara que ho deies tot això, de les 1.080 recetes de la Simona Ortega.
Ostres, clar, és que no m'estranya aquest
llibre.
Un altre
clàssic, eh?
Aquest llibre està a moltíssimes cases.
Sí, eh?
I molts altres llibres que ara afrontarem. Per què? A veure, cuineres no en teníem, professionals, però en canvi tenien moltíssimes divulgadores, moltíssimes escriptores de receptaris, ¿vale? Més que escriptors de receptaris. Però quin és aquest perfil? Aquí entrem en un altre perfil, amb unes dones il·lustrades, burgeses, perquè sabien escriure i tenien temps per escriure, i moltes d'elles tenien servei a qui escriure aquestes receptes. De fet, aquests llibres no eren altra cosa que la publicació dels seus receptaris pel servei. Que a vegades...
Per tant, jo escriuré la recepta, però me la faràs tu.
clar, elles,
una mica això, eh?
Elles sabien cuinar, però elles no cuinaven. Val. És diferent, això, eh? O sigui, sí, tenien, tenien, o sigui, tenien, com tu diria això, criteri gastronòmic, sí. Sabien discernir el que volien i el que no volien, sabien economia, sabien el que volien pagar i el que no volien pagar, i tenien un servei domèstic, un o més, una persona o més. Llavors, aquestes, normalment era, moltes d'aquestes vegades no sabien ni escriure ni llegir, eren analfabetes i venien de pobles remots de la península. Per tant, les ensenyaven a cuinar de la seva manera, perquè la seva cuina no en volien saber res, o sigui, clar. No deixaven que entrés la cuina dels pobles, per tant, ensenyaven la seva cuina, i després escrivien les receptes perquè elles poguessin consultar en aquesta llibreta o en aquest, el que fos, les receptes, però moltes eren analfabetes del servei domèstic. En canvi, aquestes dones després publicaven a vegades aquests llibres, no? També eren llibres que ajudaven altres ames de casa, no? I és això el que dèiem, doncs, que eren llibres que moltes de vegades bàsicament eren un recull de la cuina de casa seva. A banda de la que tu has esmentat, la Simona Ortega, que també la tinc aquí en aquesta llista, hi ha alguns una miqueta més antics, perquè la Simona Ortega és bastant recent al llibre, que han estat a les cases de la gent.
Sí, eh?
Segur que ho recordaran. Un molt cèlebre, la Carmencita o la Buena Cocinera.
Home...
Carmencita o la Buena Cocinera. Estem parlant d'un llibre escrit a principis del segle XX per Eladia Martorell, que era la viuda de Carpinell, que aquesta era filla de catalans, evidentment Carpinell, indians que vivien nascuda a Puerto Rico i que no va sortir de la seva colònia catalana, ni por asomo, ¿vale? I que per això va conèixer el fill d'un altre català, que era el Carpinell, que era un militar, i després van venir cap aquí, cap a Catalunya, i es van viure a Catalunya, val?
Burgeset, eh?, allò que deies.
Molt. No, bueno, filla d'indians, eh? Burgesa, no. Rica, perduda. Bueno,
sí.
El que passa és que ella tenia consciència de classe i va fer un llibre molt útil per les ames de casa de classe mitjana, que això sí. És un dels llibres més editats de cuina que es coneix. Fins a 70 edicions.
Déu-n'hi-do.
És bestial, és bestial.
70 edicions.
I com que era una dona, totes aquestes dones, a banda de ser il·lustrades, que tenien temps i que sabien i que ho volien fer i tal, eren dones amb molta empenta. No eren aquelles meliflues que es passaven la tarda resant el rosari o menjant xocolata amb les amigues a la granja. O jo què sé, o plorar per les cantonades. Eren dones amb molta empenta. Fixa't que aquesta, l'Eladia Martorell, va enviudar i va muntar una acadèmia de cuina per senyoretes.
Ep!
El 1900. O sigui, imagina't, un cop vídua, aquesta dona va muntar una acadèmia. Quina necessitat tenia, si tenia la vida coberta. Però és que tenia ganes de
li agradava.
De fer feina. Després tenim un altre hit. Aquí és la Emilia Pardo Bazán, que és una escriptora de molt de renom, noble, que vivia al Pazo de Meirás.
Ui, em sona
això. Ja sabem això.
Sí, Pazo
de Meirás, per aquests nanos com la Núria, que avui la felicitem, que fa 25 anys. Doncs no tenen idea del que és el Pazo de Meirás, però nosaltres dèiem Pazo de Meirás i ens posàvem així tots serios.
La residència d'Infau Record.
És la residència de vacances de Franco. I era la casa de l'Emilia Pardo Bazán, que resulta que l'Emilia Pardo Bazán era una dona feminista que lluitava pels drets de les dones, era noble, era comtesa, va morir el 1921 i va escriure moltíssims llibres de gran qualitat i va escriure aquest La cocina espanyola, perquè ella considerava que tothom tenia dret a dintre del seu entorn aprendre coses, i si un és el servei domèstic, doncs aprenia a cuinar. A les persones humils, les dones humils, havien d'aprendre coses, aprendre, ¿vale? I la veritat és que li devem moltíssim. Llavors trobem un que a mi m'encanta, el llibre de la Marquesa de Parabere. Bueno. Tornem a estar amb una dona que ja... Veus que cada vegada són més... més properes, en aquest moment més properes, però es va morir el 1940 de la marquesa de Paravere, però m'encanta aquesta història. La marquesa de Paravere era, no era ni marquesa ni de Paravere.
No?
No, no, s'ho va inventar. Per vendre més. Per vendre més. Es va inventar que era marquesa de Paravere per vendre més. El seu nom era Maria Mestayer, ¿vale? Què passava, aquesta dona? També, filla de diplomàtics.
Ah.
Sí, sí, sí. Havia viscut per tot arreu i, clar, va portar molta frescor, perquè va portar receptes de tot arreu, perquè va viure a Londres, a París, o sigui què. Era una dona molt viatjada. Aquesta dona es, o sigui, el seu pare era diplomàtic i la seva mare era filla de banquers. O sigui, la vida la tenia solucionada. Es va casar amb un burgès, amb un advocat molt important de Bilbao. Va tenir 8 fills...
Ep.
I un dia va descobrir una cosa.
Ai.
A Bilbao hi ha la Societat Bilbaïna, que és on hi anaven tots els homes.
Sí, sí, sí.
Hi anaven tots els homes. Allà...
Encara hi ha coses d'aquestes.
A fer el cafè, a fumar-se el puro, a llegir el diari... I parlem d'homes burgesos, eh?
Sí, sí, home, i tant, sí, sí,
home. Sí, no parlem pas...
Del pudiente.
Sí, noblesa i burgesos, eh? Els professionals, advocats, notaris, etcètera, etcètera. Resulta que allà hi havia un restaurant, i quan els homes no tenien temps d'anar a casa, moltes vegades dinaven a la Societat. Era com el seu club, era el seu club.
Sí, sí, sí.
Doncs un dia va descobrir la marquesa de Paravere, la Maria Mestayer, que el seu home preferia dinar amb qualsevol excusa es quedava a dinar a la Societat Bilbaïna. I li va dir, home, però per què et quedes tant a dinar si tenim dinar a casa? I va descobrir que el dinar de casa no li agradava.
Ai,
que el trobava horrible. I va dir, ah, no, 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 jo haig de reconquerir el meu home. Llavors, va posar manos a l'obra i va posar a cuinar bé.
I fotre un marmitaco que t'hi cagaràs.
A aprendre a cuinar, bueno, tot plegat. I llavors va girar la truita, va ser una gran cuinera, amb el seu servei, per descomptat. Per mi que es mereix una sèrie. Llavors, com que era una dona amb empenta, com totes, va escriure aquest llibre, que va tenir un èxit brutal, i com que va tenir tant èxit, va continuar escrivint llibres de cuina, i resulta que dels 8 fills, un es va interessar per la cuina i se'n van anar a Madrid. La marquesa, imagina't, és que és boníssim, la marquesa i el fill se'n van anar a Madrid i van muntar un restaurant.
Sí?
No t'ho perdis, ho trobo genial.
Boníssim.
Un restaurant que va ser un fracàs, perquè al cap de 8 mesos va esclatar la Guerra Civil.
Oh, pobres.
I es van quedar, doncs, a dos veles i ho van haver de plegar. Però jo penso que es mereix una sèrie. I després el que tu esmentaves, Joan, el 1080, Recetes de Simón Ortega. Tornem a estar la dona de l'Ortega Espotorno, que era el creador del grup Prisa, que va morir... La Simón Ortega va morir el 2008 i tornem a estar unes dones il·lustrades, viatjades... que sabien que aportaven nous aires a la cuina. I llavors, una mica més recent, tenim Els sabores de la Victòria Serra, ja estem, que també dona de l'editor Lluís Gili, i que també s'ha reeditat, tots aquests s'han reeditat fins a la bestiesa. I deixa'm un moment, que tenim la Victòria Serra, i el cuinar és fàcil de la... Ai, ara tinc un lapsus. Ai, quin greu tan gros, que l'altre dia se'm va fer un homenatge i ara se m'ha anat al cap. Per favor, busca-ho por ahí.
Espera't.
A veure si trobes que ara... De la Montserrat Seguí. Ja està.
Ara.
Petit i tot, eh?
He petit, perquè, home, jo he après a cuinar amb el cuinar és fàcil de la Montserrat Seguí.
Jo t'anava a dir, és que hi ha un llibre preciós de receptes de sopes. No?
Si és veritat, això.
I com que ja érem de plegar i anava a fer... Sí, 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 molt bé, molt bé. Anava a fer tota una perorata de per què ara no cuinem. Jo penso que hem de plegar, però ha sigut maco fer un homenatge a totes aquestes dones.
I tant.
Explicar el per què. I jo penso que algun dia potser t'explico el per què... hi ha ara una paradoxa molt gran. Ho deixo per un altre dia, si és que us interessa, per fer un breu apunt de per què a les escoles d'hostaleria, de restauració i de cuina hi ha més alumnat femení que masculí, i en canvi a les cuines dels restaurants hi ha més homes que dones. Què passa? On es perden aquestes dones?
Ara fem una casa. Perquè una casa. Una cosa.
Una casa.
Perquè m'interessa molt això. Ens en parles la setmana vinent, d'això?
Serà un breu apunt i no em deixeu allargar-me, perquè si no després no podem...
No, però és molt interessant.
Sí, hi ha una paradoxa que és aquesta. Com pot ser que a les escoles de cuina hi hagi tantes dones que després no es troben a les cuines dels restaurants? On són les dones? I acabem amb aquesta cançó de la meravellosa Guillermina Mota. Ah, no, no és d'ara, Miguel Miró.
No, espera, que la trobem.
Ara sí, eh? Ah, m'ha posat res igual.
Mira-la.
Romena, Romena,
nena. Que per cert, li han fet un homenatge fa molt poc. Ara no recordo, ara que era malament jo, un actor meravellós que ha fet un espectacle que es diu Guillermota, que ja no es pot veure aquest espectacle perquè està fora de cartell, però que si torna, sisplau, aneu-lo a veure perquè val molt la pena. Si voleu tastar receptes meravelloses de la mà d'una dona, la Sempreniana.
I si voleu un llibre...
I si voleu un llibre, receptes de sopa que valen molt la pena,
estava
també.
Estava més preocupada amb acabar d'això que fer una mica de publi del llibre, però bueno.
Ada Parellada, moltíssimes gràcies. T'esperem la setmana vinent.
Una noia enllogat a casa cert marquès que sap fer molts guisats, més no sap fer còctels, però diu el veïnat que l'amo és complacent. I a la noia engrescat ensenya tot dient... Remena, remena, nena. Remena, remena, nena. No reposis ni un moment. Si remenes força estona, la barreja surt més bona i el client deixes content. Remena, remena, nena.
Remena, remena, nena. Remena, remena, nena.
No reposis ni un moment.
Si remenes força estona, la barreja surt més bona
i el client deixes content.
Remena.
Que fem una pausa i tornem després de repostar, eh? Ràdio Estel.
El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa el trobes a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, 45 minuts per conèixer una església viva oberta a la persona, a la societat i al món, amb entrevistes i seccions sobre litúrgia, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. També amb l'última hora sobre el Papa Francesc. T'esperem cada dia a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal, unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal, demana a l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport. La Clínica Universitària de Psicologia i Psiquiatria, especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Safareig per principiants, amb Sergi León.
Va, 37 minuts que passen de les 5 de la tarda, encara ens queda estona per arribar a les 6. Sergi León, bona tarda.
Bona tarda.
Però tenim més gent, encara que la veueta digui Sergi León. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda.
Núria Ros, bona tarda.
Bona
nou.
Tarda.
Laura Poló, del Fo.
Bona
tarda.
Bona tarda.
Què tal?
Molt bé. I tu?
Bé.
Sí?
Després parlarem tu i jo.
Vale.
Què? Per on ho comencem, això? Ui, que... Mira, et veig la foto del guió des d'aquí.
I és que ja és la llegenda, la foto...
A punta manera,
i lo sabes.
No, la foto és la llegenda, i lo sabes, correcte.
Està més taronja que moreno, podem dir. Es pot dir ja això, no? Té un color Donald Trump.
Sí, és una miqueta així, sí, no, no sé.
Gairebé.
Com a concepte, no?
És un moreno tan perfecte, tan uniforme...
Perfecte, eh? Tu t'agradaries de taronja?
Tan natural. Exacte, natural.
Se parla de Julio Iglesias, eh?
Julito. A veure, Julio Iglesias, un mite, una llegenda. I tot va en referència a aquest personatge, bueno, el favorit de la Núria, que és la Tamara Falcó.
Ah,
una setmana més.
Home, Tamara Falcó, és passa, una referència.
Això farà cada setmana fins que es casi?
Òbviament. Home, sí.
I després, sí. També, eh?
Primer hem d'arribar i aconseguir-ho, eh?
Fins no... que... Sempre sí, es parlarà de Tamara Falcó.
Ho tenim clar, que arribarà a la boda. No, no ho tinc tan clar, hi havia apostes aquí. Va?
No,
ja veurem, ja veurem. No està clar, no està clar. Per favor, fer-nos 5 cèntims, perquè...
Bo, perquè aquesta setmana Tamara Falcó s'ha enfadat amb el seu promès.
Com?
Ui!
Un altre cop.
Amb el... Està molesta amb l'actitud que està tenint amb els periodistes, bueno, bàsicament.
No està a l'alçada, aquest paio.
No està a l'alçada. No. Òbviament l'estan perseguint els fotògrafs, periodistes, etc. Des de que surt a... Ha de ser agobiant. Ha de ser agobiant i també periodista de casa.
Perdona. És el preu de no pencar.
Molt bé. Clar que sí.
Tu no penques, no t'aixeques aviat i després tens que aguantar aquesta colla.
Perdoneu, ja sabeu que aquesta secció es diu Safareig per principiants, perquè jo no en tinc ni punyeta idea. Hem començat parlant de Julio Iglesias.
Hem anat cap a...
Per què?
Perquè ha sortit la boda de Tamara Falcó i estava una mica en perill per aquestes actituds que està tenint el pencaire número 1 d'aquest país, que és Íñigo Iñigo.
S'estan enfrontant amb els periodistes i aleshores... Clar, pues, li han posat les imatges a Tamara Falcó i ha dit, pues, em molesta, me fastidia, no m'agrada que el meu futur promès tingui aquests arrebatos amb la premsa, perquè si els té amb la premsa, els vet a saber també amb qui més els pot tenir.
No? I això es lliga, que a part d'estar enfadada amb aquest, està agradecida con el Julio Iglesias.
Sí. Té una alegria que està...
Que ama la vida i ama l'amor. Bravo, Tamara! Bravo!
Tito, clar, Tito Julito ha sortit en defensa de la seva exdona, que això sempre és de celebrar, sí. Perquè no tothom acaba bé, sí. I tal, i bueno, ha sortit a defensar-la perquè, bueno, l'entorn de Vargas Llosa, bueno, potser la Vargas Llosa tindrà molts Nobels i tal, però potser Grey. La família és una miqueta xunga.
Vargas Llosa, cállate. He dit una cosa així, no?
Bueno, pues haurà estat aquest nivell, no? Però bueno, els llibres seran molt bons, però la família no sembla que es comporti molt bé.
Sí.
I el Julio Iglesias ha sortit en defensa de l'Isabel Presler i d'aquestes actituds que no controla el Vargas Llosa de la seva família, no? Com vulguem dir, controla la teva ratomàquia perquè, tio, no està... La teva tribu, controla'ls perquè no, home, no estan a l'alçada i amb una persona a la que has conviscut 8 anys pues, tindries que guardar les formes. I... La Tamara estava molt contenta sí, amb el Julito. Escolta, de veritat.
Una de cal i una d'arena, no?, que diríem.
Veus?
Home, es deuen portar bé, no?, perquè hagi fet aquestes declaracions.
Correcte. I ja comencen a sortir, veus, de... Podrien
tornar, no?
I si tornen... No, home, no, pobret, perquè ja té un projecte, no?
Julio Iglesias que anirà a la boda o no?
Jo espero que sí. Home, això seria bombasso.
Bona pregunta, eh?
T'imagines? 2-1 i que es casin ells també?
Més que Julio Iglesias anirà a la boda, Julio Iglesias actuarà a la boda?
És que el problema que pots tenir en una boda en la que vagi Julio Iglesias és que t'eclipsi totalment.
Ja,
I ningú s'enteri de quan entra ni la nòvia.
No,
ha entrat Julio.
I no només això. El problema que pots tenir si ve Julio Iglesias a la boda, que em deia, 500 convidats, no?
Correcte.
És que 250 siguin els seus fills.
Toma ja,
també.
Les coses clares.
No, és que el Julio Iglesias té pinta de ser la típica persona que mai tindrà una mare paraula per ningú, però pel simple fet de quedar bé.
Sí.
És un queda bien, eh?
Jo crec que també, com la Sílvia.
Això és un atac gratuït contra Julito, eh?
No, no és...
Una mica de respecte i ja lo sabes, eh? Bueno.
Què?
Laura Escanes i Risto Mejide?
Ui!
Ostres, sí? Eh? També això?
Sí.
Tu recordes com està, no, ara la situació sentimental del Risto Mejide?
Risto Mejide estava amb una noia, si no recordo, encara més jove, potser?
Bueno,
Escanes?
Por ahí, 27 anys té la noia.
27 anyets...
Bueno, i es veu que la Laura Escanes va penjar un missatge a Twitter.
Ai.
Com que podria estar dirigit cap a la nova parella del...
Sí?
Bueno, cap a la nova parella, o sigui, no la noia, sinó la parella en si.
Ah, vale.
Dels dos. Que el missatge diu, no és casualitat.
Ostres! Quina punyalada,
sí. La Sílvia ho ha relacionat molt bé.
Jo tinc una teoria.
Tira. Ui. Tira.
Clar, la relació entre Laura Escanes i el Risto Mejide era una relació amb una diferència d'edat molt gran. Ara no me'n recordo quants anys es portaven. La Laura Escanes està sortint amb Álvaro de Luna, que més o menys és de la seva edat. En canvi, el Risto manté encara una mica la tendència...
El patró, no?
...de continuar amb una noia molt més jove, o sigui, de l'edat de la Laura. Aleshores, és com que la Laura ha retornat a, diguem... Com ho dic?
El convencional.
Bueno, amb algú de la seva edat, que potser, en el seu cas, és algú que li correspon, ¿vale? I en canvi el Risto, pues, bueno, que té la tendència a que li agradi més...
Ah, clar, que ha seguit el patró i, per tant, no és casualitat, sinó que és el resultat d'una fórmula perfecta que té el Risto, no?
El Risto, sí, sí.
Mira, sembla, sembla
bueno, que el Risto té un patró.
Hòstia, sí. El que hem tret, el que hem tret d'aquí...
Potser a la Laura Escanes compte, no li corresponia el Risto.
Mira, precisament, amb aquesta teoria, en David Morral ens il·lustra,
Si le doy un beso, ya sabe lo que soñar.
Quinze poder no en té, però el 15 potser és la diferència que s'hi porten.
Sí, més de 20, més menys, eh? Sí, més de 20?
Sí. Sí.
Més de 20?
I ara que parlàvem de la Laura Escanes i l'Álvaro de Luna, ahir van ser els Premios Ídolo.
Sí, sí. Ostres,
què és això?
Vale, això són els Oscars dels influencers.
Els Oscars dels influencers?
Sí, 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 sí. Oscars de la intel·ligència.
Com
d'aquí? Bueno, els Goya, diguem.
Els Goya, sí.
Organitzats per Dulceida.
Sí.
Vale. Bueno, pues donen premis a diferents tipus de creadors de contingut i tal. Hi havia la Laura Escanes, que per cert va guanyar un premi.
Sí. Mm-hmm. Ah, sí?
Sí, millor creadora de contingut digital.
Ah, pel podcast aquell que ha creat?
Hi havia un premi de podcast, també, i no va estar nominat. No sé, molt raro.
Hi havia un podcast que feia amb Risto Mejide, no?
Sí, sí.
Es va fer un sol.
De fet, el va treure just abans d'anunciar la seva separació, cosa que no vaig entendre.
Va guanyar un premi com a generadora de contingut una persona que posa un tuit que diu no és casualitat.
Exacte.
Aquest és el nivell.
A mi m'agrada molt a Laura Escanes, però competint contra Ibai Llanos, que ha fet la Kings League, i ara la Queens League, o sigui, no hi ha dret. Bueno, total, a part d'això, va actuar Álvaro de Luna en aquests premis.
Que maco.
I el van presentar Belén Esteban i un altre que no me'n recordo. I...
Belén Esteban estava als premis... Sí, com es deia això?
De la intel·ligència.
No,
ídolo.
Ai, no, perdó, ídolo.
Ídolo.
I a la presentació van dir, hi ha ara una actuació que li va gustar a Laura Escanes. I la Belén Esteban va dir, Laura, si no t'importa, ja me hago yo la foto con Álvaro hoy. Pam. Així ho van deixar caure.
Com t'aquí,
Oh, però és que ja és oficial,
sí,
no?
Sí,
ja és oficial.
Sí, no?
De
ja
les dues
dir.
Parts, perquè sí. El Risto i la parella han publicat fotos en una revista.
Perdona, per Risto Mejide i Laura Escanes, que estaven junts, van tenir un fill, no?
Una filla.
Roma.
Es van casar o no?
Sí.
Sí. Home, aquell casament va ser...
Sí,
Va ser
sonat.
Va ser un senyor pare, casament. El pare d'ella no va anar, crec. No?
Sí, no, perquè no té molta relació. Mm.
Creieu que es tornaran a casar per separat?
Jo crec que la Laura no.
Jo penso igual que la Sílvia. I el Risto crec que tampoc. És a dir, per molt que ara s'hagin separat, jo crec que la relació d'en Risto i la Laura, i potser tothom se'n tira a sobre, sí que va ser una relació molt real.
Sí,
l'únic que, doncs, per coses que passen a la vida...
Va donar per un tatuatge,
Al cul.
Sí, i llibres, i podcasts...
No, que sí, es veia que s'estimaven.
Sí.
La veritat és que sí.
Parlant de gent que estima, farem una cosa. Núria, saluda al telèfon.
Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Perdona, amb qui estic parlant?
Truco de Banyoles, sóc la Montse.
Hola! És la meva tieta. Oh.
Sí o no? No ho veure.
És la meva tieta.
Sí. Que ha trucat un oient en directe, dic, calla, passa-ho.
Com estem?
Sí, molt bé. Truco per felicitar una persona molt especial. I te desitjo molts encerts en aquesta vida. I felicitats, Núria, t'estimo.
Moltes gràcies. Quina il·lusió.
Que xulo. Escolta, Montse, em deixes fer-te una pregunta, ja que et tenim en directe, o no?
I tant.
La Núria a casa és igual de bitxo, o no?
Sí, és molt maca.
És molt maca?
Sí, és així. És així tal qual de transparent, sí.
Sí, eh?
Sí, de bo.
Gràcies, Montse, per trucar.
Molt bé.
Ens veiem.
Passis molt bé.
Adéu, t'estimo.
Moltíssimes gràcies, Montse, que vagi molt bé. Mira, primera felicitació en directe.
Que maca. Jo m'he emocionat.
No,
i la Silvia també. Està amb les dues aquí.
Ai.
És la més atrevida de la família, la Montse.
Sí? Sí. Home, per trucar a la ràdio, clar,
sí,
diuen,
sí,
no,
sí.
És que entrarà l'oient.
Dic, què vols dir? Veus? I ara un WhatsApp tot seguit de la meva mare. La Montse! Així som.
Escolteu, que si voleu felicitar Núria Ros, ràpid, 93-409-2771. I ja està, ja ho tindríem. Va, que encara tenim més temes.
Jo
vull acabar amb un palet abans, que vull parlar amb la Laura un segon jo.
Però... Hem parlat un moment d'aquests premis i voldria fer referència als premis Òscar, que són aquest cap de setmana.
Sí, senyor.
Són els premis Òscar. I hi ha hagut una notícia que
m'ha... Rock encara té la mà enganxada.
I que no ha volgut tornar a presentar. Se li va oferir tornar a presentar
sí,
a la cerimònia
no.
I ha dit que no. I mira que li van dir que no va el Will, Li han dit no, que no, sí. No la van a deixar entrar. I es veu que el tio ha dit que no va.
Que no.
I bueno, perquè suposo que hauria de fer alguna referència. O sigui, si torna a presentar-ho... No ho sé, crec jo.
I l'haguera fet, segur.
Bueno, és que ell tampoc ho va fer bé, eh? O sigui, el Will Smith fatal, però ell tampoc ho va fer bé.
No, recordem que ell se'n va endur la bufetada per fotre's amb la dona, amb la malaltia de la dona de Will Smith.
A veure, el comentari va ser molt desencertat, però la forma de fer-ho li va treure la raó al Will Smith.
No, sí,
com va passar.
No, ni tant, absolutament.
Escolteu, una cosa que m'ha cridat molt l'atenció d'aquesta cerimònia, la 95, és que l'alfombra vermella, al moment de més glamurs, es perdrà perquè l'alfombra serà color xampany.
Què dius?
Jo, com a home limitadet, no sabia ni que vivia aquest color.
No, jo tampoc, eh?
Escolta, de veritat...
No, veus, no esperes cada any els anuncis de les burbujes Freixenet.
Sí. Però ara sonarà raro, no? Desfilen per l'alfombra xampany.
Ja.
No? És raro.
No queda bé.
No, eh?
No queda bé.
Per cert, ara que deies burbujes Freixenet, proposo aquest any, quan toquin les burbujes Freixenet, que apareguin burbujos Freixenet.
També, és veritat.
Que també estaria bé.
Bravo.
Sí, llavors, algun serà molt gros, però bueno...
Algun serà burbujot.
Burbujot, sí, correcte. Escolta, la raó d'aquest canvi de color és que le pedimos a nuestro equipo un estilo que fuera bien para el día y para la noche. Es veu que les fotos quedaven fantàstiques per la tarda, que és quan arriben, però per la nit aquell color vermell no destacava bé les estrelles. Mm-hmm. No sé si li sortirà bé, perquè, clar, a la sortida surten bastant pet. Llavors, pues, clar, no sé si val la pena fer les fotos a la sortida. A l'entrada estan tots molt serens, sí, i molt bé.
El que no sé és què diran els comentaristes, com sempre, de Movistar, que ho fan, com sempre, magníficament, perquè, clar, anuncien sempre l'alfombra roja.
Clar.
Què diran ara, l'alfombra xampany?
Jo crec que no ho canviarà.
És el moment...
Serà la catifa vermella, eh?
Jo crec que sí, és com el concepte.
És que, clar, el concepte és red carpet. És el moment red carpet.
Ja, però per ràdio encara, però per la tele, queda raro. Vull dir, et desubica, no?
Igual.
No sé. M'agrada el color, eh? També ho he de dir.
A mi el color, ara mateix, m'és indiferent en el sentit que jo el que vull és que guanyi Top Gun Maverick. Home. Perquè hem aconseguit que aquest pel·liculon arribi a estar nominat a millor pel·lícula. No sé si tenim alguna altra favorita, però jo estic amb Tom Cruise a muerte.
La Sílvia, jo sí. Ho parlàvem abans.
Sí? Jo recordo...
Però
abans...
parlàvem de
l'actriu, millor actriu.
De
sí?
Millor... Anna
de Armas. Anna de Armas, per favor.
Sí, per favor. Hem crescut amb ella, amb
Jo tinc un dilema amb Anna de Armas, i és que jo crec que ella fa un paperàs magnífic a la pel·lícula. Mm-hmm. Ara bé, la pel·lícula és horrible.
Coincideixo això.
Pot ser, sí,
El concepte de pel·lícula,
sí, sí, sí.
El concepte de pel·lícula és horrible.
Sí, sí. Jo crec que també té la mala sort que està nominada a l'hora que Cate Blanche. No?
Clar.
Llavors, sí, pues clar. Sí. També has de tenir la sort de no, que no...
Que no toquin companys d'aquesta talla.
No coincideixis amb un megacrack, no? Anem a veure si se n'en surt.
Bueno,
pot ser.
I Sergi, compta amb Maverick, que fa dues setmanes van agafar una conversa entre Steven Spielberg i Tom Cruise, i Steven Spielberg li va dir Tom Cruise li ha salvat el cul a Hollywood.
Correcte, per...
Compte.
Perquè el Tom Cruise es va negar que qualsevol plataforma pugés la seva pel·lícula, va dir que no, que anava al cinema, i es va esperar 2 anys a estrenar-la. Li van dir, t'arruïnaràs, i el tio va patar. I, doncs, bueno, Hollywood li estarà molt, molt agraït, i suposo que millor pel·lícula no, està nominada per 4 o 5 més Oscars, i suposo que algun sí que s'ha d'endurar com a premi per haver salvat una mica el negoci.
Molt probable. Molt bé. Més cosetes.
Tenim temps de fer una mica d'Isla de les Tentacions.
Sí,
sisplau.
Ostres, ja tardaven sortir. Aquella dona s'ha recuperat o no?
Ah, espera. Tu te'n recordes del nòvio que va fer tantes coses?
Sí.
Correcte.
Aquesta setmana ha vingut la sogra.
Refuerzos. Ha vingut refuerzos.
No m'ho puc creure.
Sí, a fotre la bronca.
El SWAT ha vingut.
I després de fotre la
cavalleria.
Van veure les imatges del confeti, junt amb la sogra. Vale?
Sí.
Ah, ell amb la sogra.
Sí.
Clar que sí.
I el veies a ell, que estava superagobiat.
Doncs ja li està bé. No, però espereu, perquè quan torni a la casa, se'n riu.
Sí.
És un mecanisme de defensa. I va i li diu a la tia, a la tentadora, li diu, en les imatges se te veia un cu...
Oh!
No ho puc creure.
Sí. No.
I, bueno, les cares de les altres tentadores és en plan...
Què ha fet,
tio, que està dient? No, o sigui, és que, no, està fatal. Està fatal de la vida. Sí. I l'altra cosa
de
l'isla... La Naomi.
No, sort que és guapo.
La Naomi, sí. Una altra tentadora que ha caigut.
No, tentadora no. Nòvia.
Participant,
parella, sí.
Que va veure.
Ha caigut, però ha caigut... També cal dir-ho, perquè va veure les imatges del seu nòvio donant-se un petó amb una altra noia.
Sí.
Els tempos són importantíssims.
I tal qual va arribar a la seva villa i es va reunir com amb tots, ella automàticament se'n va anar al jardí amb el seu tentador.
Que es diu
Exacte.
Napoli.
Napoli.
Sí. Sí. Napoli. Itàlia.
Està claríssim. Això és l'acció-reacció, la segona llei de Newton.
I anirà més, eh? Aquesta relació anirà més.
Ho va saber perquè, clar, a la Isla de les Tentaciones, no sé si sabeu, però hi ha unes alarmes.
Sí, sí, sí.
Cada vegada que algú...
De colors. Ara hi ha molts colors, no?
Van evolucionar.
Sona.
Sí, cadascú té un color.
Ell va dir... Segur. Diu, ha vist les imatges...
I al proper capítol, les noies... O sigui, la villa de les noies tiren les llums i les trenquen al terra.
Sí,
les despengen, les trenquen de l'enfadades que estan.
Sí, sí. Això tindrà repassat.
No sé si creieu que aquest tipus de programa promociona una mica també, i estem a la setmana
la
que estem, i m'ho deixo dir, allò de si ets dona i et lies amb un altre, perdoneu, el llenguatge, ets una zorra, i si ets home i et lies amb una altra noia, ets un campió?
Jo crec que no.
Jo crec que cada vegada menys.
Cada vegada menys.
Cada vegada menys, sí, és veritat.
Si t'enfades amb tots els que es lien, o sigui, tots els que enganyen.
És igual al gènere,
sí, últimament sí. Bueno, jo és el que noto.
Sí que l'edició anterior hi havia un participant que tenia unes actituds una miqueta masclistes, de i por qué baila, i por qué se insinúa...
Clar.
Però ella, pues no, seguia reforçant.
Segura.
No me'n recordo dels noms.
L'Alejandro, potser?
L'Alejandro,
sí. Tània, no?
Que s'han casat, per cert.
S'han casat?
Sí. Aquesta parella ha anat bé.
Amb la Tània? Esteu parlant de l'Alejandro i la Tània Medina?
Correcte.
Medina?
Aquesta edició la vaig veure sencera.
Però qui són aquests?
Concursants de l'edició passada de la Isla.
I els dos es deien Medina?
No, Alejandro Nieto.
Sí.
Nieto i Tània Medina. Ah,
correcte.
Però és un programa que jo crec que s'ha de veure ja quan tens una mica de consciència.
Totalment d'acord.
Sí, eh? No pot mirar una persona de 13, 14 anys que s'està començant a desenvolupar sexoafectivament.
Els seus pares li expliquen, mira, això no està bé, mira, això... Però al final, com que són les dues parts que acaben, no?
Sí.
Cedint.
És un espectacle bastant llestimós en algun moment, però bueno.
Sí.
Escolta.
Deixem aquí.
Sí, no?
M'acompanyeu, però?
Sí, tant.
Laura Polo.
Digues. Perdó, estava bevent aigua.
No, no passa res, no passa res. Mira, de fet, et deixarem beure aigua i tirarem això.
Porque es probable que lo merezco.
Uy, que me cagan de balón.
Por eso me voy. Que la...
Laura Polo del Fuego.
Em faràs plorar, Joan. Estic en modo bloquet sentimientos, Joan.
No. Ho explico jo, ho expliques tu. Explica-ho tu, això.
Ah, no, doncs que me'n vaig de Radio Estel i, bueno, em vaig a una altra feina. Molt contenta per tot el que he après i tot el que m'heu donat, les oportunitats i tot. I que us trobarem molt a faltar. A vosaltres, a l'equip de la caravana, però també a tot l'equip de tota la ràdio.
No et faci cosa dir-ho, eh? Te'n vas a Cadena Ser,
sí.
Te'n vas al balcó.
Al balcó, amb Anna Puigvoltes.
Amb un equip que
són brutals. I, bueno, això, que us trobarem molt a faltar, de veritat.
Ai, nosaltres a tu també, home.
Espera't, tenim la Carla per allà? Vine, Carla. Vine, tenim un minutet. Espera't que parli aquí en directe i ja està, també. Així direm tot el que voldrem. Això és la caravana.
Hola,
Carla Buigas, què tal? Bona tarda.
Hola, perdó, per fer aquesta...
No, deies.
Que avui se m'ha llançat un piropo a la redacció i com passa pocs dies, m'agradaria que digués en antena, perquè a més l'ha dit la Laura i ja que marxa, marxava aquesta sentència de que sóc una persona molt divertida.
La més divertida de la ràdio.
Sí. Estic molt d'acord.
Llavors,
totalment. Estic molt d'acord.
Com se'm diu poc, saps? Vull que quedi
ara
gravat. I me'n vaig.
Gràcies, adeu. Carla. Bravo, Carla! I bravo també a Laura Polo. Escolta'm, també en aquesta casa n'hem après moltíssim de tu.
Gràcies.
De veritat, no és fàcil dedicar-li a la ràdio tots els caps de setmana i, com deia aquell, fiestes de guardar. Moltíssimes gràcies per tota la currada i et seguirem a Gaena Ser al balcó.
Merci,
i allà
moltíssimes
on vagis.
Gràcies.
Moltíssima sort. Merci. Moltíssima sort. Merci.